cas, aplicant aquests paràmetres de seguretat.
Arribem així a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Encetem la segona hora de programa quan són les 11, les 10 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic. Continuem amb Àngela Seguí, també Marc Ferragut i Ricardo Fernández Colmenero, els tertulians que tenim avui. Podem saludar ja Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes
gràcies.
L'havíem
entrevistat per telèfon, però avui és aquí presencialment. Començam valorant, si li sembla, les dades de l'atur, evidentment amb una comunitat bàsicament turística. Hem de comentar-les i hem de, sobretot, concloure si se trata d'un tassó mig buit o mig ple. Si escoltant la patronal, la CAE, per exemple, comença a haver indicis de preocupació, si escoltam el govern, la cosa va bastant bé. I si escoltam els hotelers?
Si escoltam els hotelers, pues, nosaltres pensam que les dades que se van publicant més a més estan donant una tendència, davant la qual no pensam que s'hagi de ser alarmista, però sí pensam que s'ha de començar a establir una certa vigilància i molt acurada, sense crear una expectativa o crear un clima de negativitat, sinó crear un clima de feina i de veure quines són les mesures que s'han d'enfrontar, perquè sí que és vera que en els darrers exercicis s'ha anat veient com les xifres que tenien les Illes Balears estaven molt per damunt les de l'estat espanyol. Ara aquesta tendència se va modulant i veiem que estem començant a tenir un descensos, però també hem de pensar que veníem d'una situació conjuntural que havia estat, d'alguna manera, no vull dir inflada, però sí que ens havíem beneficiat, pues, d'unes circumstàncies que no entren dins la normalitat. I jo crec que també amb aquestes qüestions no tan sols ens hem de fixar en el seu número, sinó també ens hem de fixar en tot allò que du aparellat, tot el tema de l'empleo i de la qualitat de l'empleo, de la productivitat dels treballadors, i hi ha tota una sèrie de qüestions que ens hem de repassar i hem de posar mecanismes en funcionament perquè la productivitat és un dels problemes més grans que té la nostra illa i les nostres empreses.
De fet, era la següent pregunta. S'està creant una feina de més qualitat els darrers anys? El fet que s'hagi allargat la temporada, el fet que els salaris s'hagin incrementat, sobretot a partir de l'assignatura del nou conveni d'hoteleria, es pot dur a pensar que s'està creant una feina de més qualitat en el seu sector concretament?
Bé, nosaltres pensam que des de ja fa uns anys que hi ha una evolució en la qualitat, en les característiques, en la tipologia de serveis, d'instal·lacions i de producte que s'ofereix en els nostres visitants, i tot això, lògicament, ha de dur implícit també una millora de la qualitat de l'empleo. Però nosaltres també tenim detectat que tenim alguns hàndicaps i, a més, que es compartit amb molt d'altres de sectors productius, no només del tema de l'allotjament turístic. Tenim dificultats de captació de talent i de gent formada en determinada per cobrir determinats llocs de feina, sinó que això és una qüestió que està també s'ha fet palès a altres sectors, i tota aquesta millora que també s'ha produït a gran part de la planta hotelera, on s'han incorporat mesures tècniques, tecnològiques, de sostenibilitat, etc., necessiten d'una millor capacitació dels treballadors. I per això jo deia abans que no tan sols hem de mirar només la part econòmica, sinó també aquesta part de qualitat, però qualitat per les dues bandes, per el que reporta el treballador a l'empresa i també la millora que, i l'enriquiment a nivell formatiu que també té l'empleat, perquè entre les dues, la unió de les forces de tots dos, pues, en el final el resultat sigui un bon servei, una bona acció comercial, si és escàs, perquè diguéssim que totes aquestes millores no només se produeixen dins el propi establiment, sinó també hi ha altres processos que tenen lloc a fora de l'establiment, però que també van ficats a dins el mateix paquet de desenvolupament d'aquesta activitat turística.
M'està dient que falten cicles formatius per part de les institucions públiques. Per exemple, sentíem els hotelers precisament en una peça dels informatius de la televisió fa unes setmanes que deien, per exemple, tenim unes necessitats en manteniment que ara mateix no poden cobrir així com toca, perquè comença a haver-hi, però encara hi ha pocs tècnics que tinguin la formació adequada en això que vostè deia, que els hotels cada vegada són més funcionals, més moderns, més tecnològics.
Pues, efectivament, l'exemple que has posat en els tècnics de manteniment és un exemple clar, i de fet per això vàrem posar en marxa aquesta iniciativa tripartita entre la Fundació Acima, la Federació Hotelera de Mallorca i el grup Biolínia, que és OTECMA, l'escola de tècnics de manteniment, que du poc temps de funcionament, i precisament avui a Hora Baixa tenim una reunió per avaluar com ha estat anant, i s'ha fet feina en dues vessants distintes. Per una part, s'ha fet feina amb un curs adreçat més a un nivell més elevat de serveis tècnics, un curs d'expert, diguéssim, i després també s'ha establert un curs per formació i capacitació des d'un nivell bàsic. Estem fent el primer curs, esperant que hi pugui haver un segon. Aquest estiu hi ha hagut els al·lots que s'han incorporat, els alumnes que s'han incorporat a fer les pràctiques dins les empreses hoteleres, i la veritat és que l'experiència ha estat bastant positiva, ha estat enriquidora. Pensam que com a primer any de funcionament segurament internament han detectat algunes coses que s'haurien d'ajustar, i ja dic, precisament avui a Hora Baixa tenim una reunió de seguiment per aquest tema, i si és avançar amb aquesta qüestió. Això per lo que fa referència en el tècnic de manteniment, però després tenim tots altres camps, com per exemple la part tecnològica, la part de comercialització, que també ha experimentat els darrers anys molt de canvis, i que pues, a vegades no tenim formacions reglades que estan específicament adreçades en això, sinó que se fan diferents empreses, els propis proveïdors de serveis pues, estan fent unes formacions a les empreses que han de fer ús d'aquests instruments, i pensam que sí, que hi ha camp de millora, i sobretot pues, que hi ha temes que fan moltíssima de via, i que quan no podem anar en el ritme de l'administració, perquè té tots els seus procediments administratius, garantistes, etc., pues, surten iniciatives com aquesta del tema que deia, o fins i tot també tenim experiències d'empreses hoteleres que tenen les seves pròpies escoles de formació.
O si no, també les subcontrates, és a dir, se record, per exemple, una central de reserves quan no tens un personal suficientment format. Això també passa, sobretot les grans hotels de cadenes, no?
Bueno, això també passa, i de vegades també no vol dir que se faci d'una o de l'altra forma amb exclusivitat, sinó que se va compartimentant i se van assignant quotes de feina amb uns i altres, perquè a vegades el que millor solució te dona és fer un mix.
Parlant de la situació econòmica, perquè els experts ja parlen de refredament de l'economia, de símptomes de preocupació entre les causes, incertesa que genera el Brexit, símptomes de recessió de l'economia alemana, la recuperació de les destinacions competidores, la inestabilitat política, sobretot a nivell estatal. Quina d'aquestes coses preocupa més els hotelers i les hoteleres?
Nosaltres ens preocupen totes en el seu conjunt, perquè totes tenen afectació, no? A lo millor, si haguéssim d'anar per immediatesa, pues tenim de forma molt imminent tot el tema del Brexit, i crec que és un problema important que nosaltres ja en el seu moment, a principi d'any, vàrem motivar una reunió amb la secretària d'Estat a través de l'Assemblea de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres i la Federació Hotelera de Mallorca, perquè volien conèixer quins eren els plans de contingència que tenien previstos davant d'aquesta situació d'incertesa que pareixia que apuntaven cap a una sortida pues, abrupta, no? que aquests darrers dies, pues, el que veiem que està passant en el Parlament Britànic... Pues,
ja veurem com acaba avui, vull dir una sessió important. Sí.
Sí, però bueno, és una de les qüestions en les que nosaltres estem molt, molt damunt, perquè ens preocupa i ja tampoc, amb una visió un poc més ampli i un poc més global, no només pensant en l'afectació directament per l'activitat turística en global del país, sinó pel que representa també pel projecte europeu.
De moment, aquesta temporada no s'ha notat gaire el Brexit, o sí?
Bueno, nosaltres quan va començar l'any, ja quan vàrem anar a Fitur, on se fan les primeres valoracions de lo que pareix que serà la temporada turística, ja vàrem apuntar que hi havia tot un sumatori de motivacions que mos estaven generant una sèrie d'alertes. Que mos generin una sèrie d'alertes no vol dir que haguem de ser alarmistes, sinó que vol dir que hem d'estar molt atents i hem de posar a funcionar tota la maquinari per veure de quina manera se poden minusvalorar tots els impactes negatius.
Clar,
i tu pots avançar.
Com se fa això? Des de les eines que tenen els hotelers, hi ha un Brexit que evidentment no controlam, no controlen els hotelers, no controla la Unió Europea, pràcticament no controla ningú en aquests moments. Com se poden preveure les conseqüències i avançar-se a través de política de preus, per exemple?
Home, tu no pots preveure les conseqüències, el que pots intentar és enfortir la teva situació com a empresa, no? I això vol dir que has de tenir pues, línies obertes de col·laboració amb diferents, vies, amb diferents interlocutors. I en aquest moment que comentàvem, pues, nosaltres ja vislumbràvem que hi havia tota una sèrie de qüestions, com les que tu has apuntat, que pareixien que podrien tenir una temporada complicada. De fet, l'inici de la temporada va venir a donar-nos un poc la raó en aquest sentit, i la veritat és que després quan fas una mica balanç, ara ens falten encara uns mesos per poder tancar, acabant de tancar les dades del mes de juliol, sí que veus que la situació en termes d'ocupació, en termes de rentabilitat, veurem un altre escenari, però no han baixat d'una manera tan significativa perquè hi ha hagut molt d'esforç per part de les empreses per poder rebatre tota aquesta situació, no? Per una part, hem de tenir en compte que nosaltres representem un col·lectiu molt ampli i que aquest col·lectiu és molt heterogènic, que les seves situacions individuals no són totes les mateixes i que cadascú, atenent en aquestes característiques que té i en les seves possibilitats, pues, ha pogut aplicar polítiques distintes. Hi ha hagut gent que s'ha pogut mantenir en no fer una rebaixa de preus perquè havien tingut l'oportunitat de millorar el seu producte i això ja permès mantenir i tenir un poc més de resistència, però hi ha hagut altres empreses que no havien pogut assolir aquestes millores i que la seva política comercial o el fet de tenir un tipus de contractes i una dependència més d'un sol mercat, pues, tot això també influeix. I esmentaves també abans un poc l'alentiment de les economies europees. Després també de cada vegada veiem més, l'any passat ja va passar com si climatologia mos afecta d'una manera important en els nostres mercats emissors. Hi ha uns estius molt bons i sabem que el nostre principal competidor amb aquestes circumstàncies és el propi país d'origen.
Està clar. 10 i 17 minuts, entrevista Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca. Preguntes, Àngela.
Maria José, bon dia.
Bon dia.
A mi, sobretot, el que me preocupa és el primer tema que vostè ens ha comentat. Ha parlat de productivitat dels treballadors, que és veritat que darrerament se'n parla i molt. De fet, hi ha alguns hotelers, algunes cadenes hoteleres que ja han apuntat per aquí, és a dir, que els resultats que estan tenint aquesta temporada, doncs els farà reconduir aquesta situació. La pregunta és molt directa. Quan acabi aquesta temporada, hi haurà importants acomiadaments de treballadors del sector turístic? I hoteler, concretament?
Jo aquesta pregunta no li puc contestar. I ara l'explicaré el motiu. És a dir, les contratacions que hi ha a cada una de les empreses obeeixen les plantilles estables i les plantilles que se necessiten per fer un reforç, per fer front, segons com tu veus que també la temporada i tens les teves reserves. En aquest moment tenim tanta incertesa per la temporada de l'any que ve que no sabem ben bé com se produirà això. De fet, jo penso que acomiadaments de plantilles fixes difícilment se produiran. Des personal que és eventual dependrà un poc com comencem l'any, però sí que és cert, i jo crec que en aquest cas hi ha una entitat, que és la Fundació Impulsa Balears, que xerra molt del tema de la productivitat, i no només és que ho tinguin el seu discurs, sinó que també els seus estudis i les seves avaluacions mos ho avalen en dades concretes. I en el cas del món turístic, l'any passat, crec que una de les millors coses que va fer la Conselleria de Turisme va ser impulsar, de la mà de la Fundació Impulsa, l'índex de competitivitat turística, que se va presentar a Fitur, si recordeu, i un dels aspectes on fa més incidència és en aquest tema també, no? Per tant, nosaltres pensam, veiem i constatam que és una realitat, que s'hi haurà de fer feina, però que haurem de fer feina, diguéssim, d'una forma conjunta, integral, i que no és una qüestió que depengui només de la voluntat de ser totaler.
Aleshores, depenent dels resultats d'aquesta temporada turística, no? És a dir, d'aquí a 2 mesos, quan tanquen la temporada, això sí que farà el millor reconduir el servei que estan donant alguns hotelers, i m'explic. Ho dic perquè a mi sí que és veritat que m'han arribat algunes informacions que alguns hotelers que, per exemple, estaven oferint un tot inclòs, per dir-ho de qualque manera, o serveis que no se donaven fa 5 o 6 anys, no? Per millorar, diuen ells, els serveis que se'ls donen a aquests turistes, per precisament donar doncs un afegit més, no?, d'un servei d'alta qualitat, ja s'estan replantejant i tornar a les berenades de matí i poca cosa més.
Bueno, això és el que jo deia abans, de que cadascú avalua un poc la seva situació, i sobretot jo crec que som una activitat que estem sotmesos a uns canvis molt ràpids que te fan que haguis de tenir un procés d'adaptació també
ràpid,
no? Sí. I crec que les empreses demostren la seva efectivitat tenint la capacitat d'avaluant com està produint-se la seva evolució, d'anar prenent mesures a futur i sobretot contemplant diferents escenaris. Nosaltres, per exemple, enguany a la Federació Hotelera varen posar en funcionament una eina nova, que és el monitor d'activitat hotelera, perquè pensàvem que necessitàvem un instrument. Hi havia 3 coses que ens obsessionaven moltíssim en quant a la manera de fer feina, sobretot perquè pensàvem que s'ha de fer feina no en base a intuïcions, sinó en base a certeses i a dades reals i contrastables. Per tant, quan nosaltres vam posar, quan vam començar a pensar en aquesta eina i com l'havíem de desenvolupar, ens preocupava, no diré per ordre de prioritat, perquè crec que les 3 són tan importants, però ens preocupava molt el rigor, ens preocupava molt la confidencialitat de les dades que les empreses ens aporten per tenir aquesta foto real de lo que és el sector, i ens preocupava moltíssim també l'utilitat que tingués aquesta eina, perquè és una eina que l'han feta de la mà de la Fundació Impulsa Balears, que ens ha fet tot el desenvolupament conceptual i tecnològic. És un instrument que és de la pròpia federació i duim pues, des del mes de febrer que el vàrem posar en marxa, precisament perquè volien tenir la capacitat d'observar diferents variables, observar en capacitat, observar en ocupació, observar en rentabilitat, i per exemple en el que fa referència a la força de treball, pues, nosaltres podem dir que el 95% dels treballadors que estan dins el sector hoteler tenen jornada a temps complet, i només hi ha un 5% que són a temps parcial.
Mm-hmm. Més preguntes, Mar?
Sí, hola, bon dia. Li volia demanar per les cambreres de pis, no? Que fa uns parell de setmanes varen fer una vaga i fa molt d'anys que estan reivindicant. I jo sé que hi ha reivindicacions que no depenen dels hotelers, no? El reconeixement de les malalties professionals o la jubilació anticipada, això no és cosa vostra, però hi ha reivindicacions que sí, que són tema dels hotelers i dels empresaris, com la càrrega de feina, o elles també demanen que no siguin subcontratades, sinó que siguin personal propi. Que responen, o sigui, han fet qualque mesura per millorar les condicions sociolaborals d'aquest col·lectiu, pensen que són unes reivindicacions justes. Hem vist casos de gent, bueno, que tenen molt de mal, que tenen una càrrega de feina, a part una feina segons quines habitacions, que no és fer un llit. Que responen els hotelers a aquesta vaga i que els hi ofereixen?
Bueno, nosaltres, en primer lloc, la vaga se va fer a Eivissa.
Sí, la vaga, les protestes, no? La reivindicació del col·lectiu.
Va haver una concentració aquí a Palma, també.
Sí, a Palma va haver una concentració, i bueno, jo el que va succeir a Eivissa crec que és un tema que ha de valorar la patronal de la pròpia illa, però jo el que puc dir per la part que competeix la Federació Hotelera de Mallorca és que des del moment en què se va signar la pròrroga del conveni col·lectiu, se va signar també un acord per la qualitat de l'empleo. Dins d'aquest acord hi ha el compromís de desenvolupar un estudi per la millora de la qualitat, però no només parlarien de les cambreres de pisos. O sigui, això està enfocat a fer una feina integral cap a tots els departaments. Cada departament té les seves vicissituds i les seves problemàtiques i les seves necessitats, i pensant que s'enfoca de ser global. Tal volta les cambreres de pisos han tingut una visibilitat perquè han fet concentracions, han estat molt més actives, han estat actives a les xarxes, i nosaltres pensant que se poden prendre mesures en diferent mida, no? Hi ha mesures que potser són d'operativa, que no són tant de cos, que se poden implementar. Després també pensam que hi ha mesures que dependran un poquet de tota aquesta tasca que s'ha de fer i que s'està fent a la Fundació per a la Prevenció de Risc a l'Hostaleria, en la qual estem fent una feina conjunta, no només a patronals, sinó també a sindicats, per poder treure una guia i un manual de bones pràctiques. I això és una feina que s'ha de fer d'una forma acurada perquè s'entrarà a les bases, pues, per lo que siguis, el desenvolupament futur de l'activitat. Per altra banda, hi ha també aquest aspecte que esmentaves. L'any passat hi va haver una trobada que se va fer conjuntament amb Balears i Canàries, per la qual se varen reivindicar tota una sèrie de mesures, com aquestes de jubilació anticipada, de reconeixement de malalties professionals, de les cambreres de pisos, que això no depèn de la nostra comunitat. Diguéssim, una vegada que se va arribar a aquest acord, se va presentar la proposta, se va elevar el document, i això està, diguéssim, ara a l'àmbit nacional. I després també hi ha un altre aspecte que nosaltres volem fer incidència i que tampoc no s'enxerra gaire, i és el tema de la prevenció. És a dir, una persona, no una cambrera de pisos, sinó qualsevol treballador que té una feina física amb una càrrega més o manco elevada, pues, també necessita tenir unes condicions específiques de salut, no? I aquesta prevenció també s'ha de fer, i de fet, que a través de CIPSALUT s'està fent un estudi per les cambreres de pisos, sobretot per incidir en aquesta part, perquè una reunió que varen tenir, en la qual mos varen estar informant de com se desenvolupava aquest projecte, ells mos deien que se donaven compte que hi havia una quantitat important de treballadores, en aquest cas, perquè aquest estudi sí que estava enfocat a les cambreres de pisos, que presentaven un estat deficitari que els dificultava fer la seva feina i que s'havia de fer una labor des del propi centre de salut en prevenció. En tot això que vull dir, doncs que no hi ha una solució única, sinó que ha de ser un sumatori d'actuacions perquè el treballador arribi en bones condicions en un lloc de feina, pugui desenvolupar la seva feina en unes condicions adequades, i segurament això voldrà dir fer revisions per en dues parts.
Ricardo, preguntes per María José Aguilo.
Sí, aunque corresponda al ámbito de otra isla, al estar en Ibiza, voy a intentar que sea un poco más global. ¿A qué hora hay un debate a raíz del aumento de la oferta para el turismo de 5 estrellas prácticamente en todos los ámbitos turísticos que existen, no solo el hotelero, ¿no? Como ejemplo, en el año 2001 había 3 hoteles de 5 estrellas, ahora hay, creo que al llegar a 23 ya perdí la cuenta, pero claro, es una salvajada que además al final, bueno, los últimos 2 años pues no han cubierto las expectativas. Es cierto que compiten entre ellos, pues no solo siendo 5 estrellas, sino poniendo pues valores añadidos, ya sea un trato exquisito a las mascotas o metiendo un chef de renombre, compiten entre ellos, pero evidentemente el mercado no da. Entonces, claro, aquí el debate, que de hecho no tenemos ni idea, es que sí que es verdad que el upgrading existe, ¿no? Es decir, un hotel de 3, de 4, si quería tener algo, pues tenía que subir de calidad, mejorar los servicios, pero claro, una vez que realmente está sobresaturada, al menos en el caso de Ibiza, la oferta, un restaurante lo puedes traspasar, pero un hotel de 5 estrellas, ¿qué haces con él? Si no lo llenas, al final no es rentable. Quería saber si existe el downgrading, o si realmente... ¿qué salida les queda a estos negocios ya construidos?
Bueno, lo cierto es que nosotros en Mallorca también tuvimos en un determinado momento, cuando se iniciaron esas mejoras a raíz de la ley 8/2012, en que se hizo un repunte importante en el en el número de establecimientos que se asignaban o que tenían determinada categoría, ¿no? De hecho, nosotros el 85% de los establecimientos asociados a la federación son de 4 o 5 estrellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto al panorama que me estaba pintando en relación a Ibiza? Pues que en Mallorca tenemos una oferta muy amplia y tenemos una representación suficiente, diríamoslo así, de cada una de las tipologías y presentamos más variedad. Desde luego, el tema de la asignación de categorías, tenemos un decreto de clasificación hotelera que es quien te fija los estándares que tienes que tener para cada una, pero es una decisión de la empresa optar o no por tener o mantener determinado tipo de categoria o incluso se han dado casos de algunes renúncies.
Mm-hmm. Parlem del lloguer turístic perquè precisament entre aquestes 370 mesures que ahir va anunciar Pedro Sánchez que oferirà a Unidas Podem per intentar una investidura, hi ha la de regular el lloguer turístic. No sé si bastaria en la regulació que s'ha fet aquí a les Illes Balears o s'hauria d'anar una mica més enllà, també atenent a les conseqüències i els resultats.
Bueno, nosaltres, per exemple, pensem que el tema de lloguer vacacional és un tipus d'oferta que té la seva demanda exactament igual que quan nosaltres parlem de que el sector d'allotjament hoteler també té una demanda del tot inclòs, no? Això no vol dir que el fet de que hi hagi una demanda no hi hagi d'haver un control i un marc regulatori, però no només ha d'existir el marc regulatori per determinar com s'ha de fer l'activitat i en quines condicions, sinó que també després hi ha d'haver un mecanisme de control i d'inspecció. I aquesta és la part que nosaltres consideram que falla en el cas de Balears i que se disposa avui en dia de medis, tecnologia i mecanismes suficients com perquè no estiguem parlant d'un porta-porta d'inspectors, sinó que estem parlant d'un algoritme i eines tecnològiques que puguin fer aquesta activitat, sobretot perquè s'ha de competir amb igualtat de condicions, s'ha de...
Vol dir que no hi ha voluntat real de regular de veritat aquesta activitat?
Bueno, nosaltres hem vist que hi ha hagut determinades accions i, de fet, hi ha hagut sancions a grans plataformes pel fet de que estiguin publicitant oferta que no tenia les llicències preceptives, però, bueno, la veritat és que també, segons quines sancions, fan com a pessigolles, no? De muntes poda que tenen aquestes
sí,
plataformes.
3.000 euros a TripAdvisor segurament sí, fa rialles.
Se'n riuen.
Jo no diria que potser no hi ha hagut voluntat, però que potser hi ha hagut lentitud a l'hora d'habilitar mecanismes i que pensam que això s'hauria de revertir i sobretot perquè com que tots sabem que estem en un territori insular, limitat i finit i amb uns recursos limitats, doncs pensam que que ha d'haver un control damunt l'oferta disponible i el control el pots exercir i el defineixes en les places autoritzades que tu poses en el mercat i després tens tota una altra quantitat ingent de places pues, que estan operant de forma irregular. I de fet jo crec que el sector hoteler ja fa temps que està dins una dinàmica de no creixement en places. De fet nosaltres tota la tasca que se va dur a terme i les al·legacions que nosaltres vàrem presentar en el pla d'intervenció en àmbits turístics no anava encaminat en l'aspecte de places a que hi hagués un creixement molt més gran en places hoteleres, sinó que només contemplaven que se respectassin els drets urbanístics consolidats. No sé si recordeu que s'havien posat a disposició 20.000 places per temes de vivenda vacacional i 10.000 places per sector hoteler, de les quals en el primer cas ja se n'han consumit el 68% i el sector hoteler el 26%. Per tant, crec que són dades significatives.
Què està passant en l'Inserso? Anem a recapitular, perquè jo personalment m'he perdut una mica.
Bueno, jo crec que l'Inserso cada 4 anys mos enfrontam a una situació conflictiva i problemàtica. Balears és una comunitat on sempre s'ha participat d'aquest programa. De fet, l'any passat varen rebre una menció per part de l'Inserso, la Federació Hotelera de Mallorca, per haver estat part i impulsors d'aquest programa. I hi ha empreses nostres que hi segueixen participant, però tot i ser un programa que va néixer amb unes finalitats molt, molt lloables i que jo crec que s'han de continuar donant, pensam que hi ha d'haver una revisió un poc profunda de lo que és el programa, perquè no tan sols ha evolucionat la manera d'interactuar i la manera de fer feina, sinó que han evolucionat els establiments, han evolucionat els serveis, han evolucionat les dinàmiques i han evolucionat els propis usuaris del programa. Per tant, pensam que si hi hagués una feina des de sanitat ordenada, coordinada en tots els interlocutors del programa, se podrien arribar a un acord, se podrien treballar una vegada que se posin a córrer aquests contractes d'aquestes adjudicacions per 2 anys, a establir unes bases i uns mecanismes, com us deien, una mica més a la concòrdia que en aquesta discòrdia que tenim, que en el final l'únic que ens fa és endarrerir el programa, crear distorsions, i nosaltres sempre ho deim, no només per això, sinó per totes les qüestions, el que nosaltres necessitem és seguretat. I
però
no
està assegurat el programa baixos en vista el 2020? O és això precisament el que està en l'aire en aquest moment?
Aquests recursos que s'han interposat, hauran de veure amb quina és la resolució que se dona, però pareix apunta que podria no tenir interferències respecte a la posada en marxa, el que possiblement pues, pugui tenir un petit retard damunt les dades que se preveien originàriament.
Darreres preguntes per Mari José Giló, Mar.
Sí, jo li volia demanar, sempre xerrant que la temporada s'està allargant, i això també és una cosa que pots veure pel carrer, però clar, jo no sé si està allargant perquè els hotels cada vegada tanquen més tard, que no me fa l'efecte, sinó que s'obren nous hotels, com ara els hotels boutique, no? I ara ja que no Palma ara està en estur de les escapades de cap de setmana, o encara hi ha resistència, o sigui, me fa l'efecte que els hotels encara tenen resistència d'allargar la temporada, que l'estiu és l'estiu i tanquem quan abans millor i no surt a compte estirar això massa més.
Jo aquí hauré de discrepar, perquè pens que les xifres mos fan topar en la realitat, no? Possiblement a Palma, els darrers anys, hi ha hagut un repunt de nous establiments, d'una determinada tipologia que s'han anat obrint. La platja de Palma, que és una zona importantíssima i molt consolidada, també està obrint els establiments durant més temps, Palma Nova també, però nosaltres estem observant que hi ha realitats distintes arreu de Mallorca. No és el mateix Palma i els seus voltants que potser altres zones turístiques, com per exemple Cala Millor o Alcudi, en ses que veiem que la temporada no és que s'està allargant, és que s'està escurçant. Llavors, aquí hi ha tota una sèrie de qüestions que sempre dèiem, òbviament, els temes de connectivitat. Aquest hivern nosaltres hem vist, si tu mires a principi de temporada, el mes d'abril i maig, hi havia un percentatge d'increment tant en seients com en número de vols. Però després totes les dades a partir del mes de juny fins a l'octubre són negatives. Tenim menys connectivitat i tenim menys seients. I després hem de pensar també que hi ha les zones que estan de la part forana, més enfora de Palma, doncs tenen altres problemàtiques, com sigui el transport, el manteniment dels serveis. Vull dir, hi ha tot un conjunt. Jo crec que no se pot fer una lectura simplista, sinó que s'han de tenir en compte molt de factors. I sincerament, hi haurà una part d'establiments hotelers que potser el rèdit que els dona la temporada turística és suficient i no tenen interès en allargar, o potser no tenen capacitat. Òbviament, no tenim capacitat, ni crec que volguessin tenir tota la capacitat de planta oberta, però sí que han de tenir en compte que moltes vegades els establiments que obrin les seves portes els mesos d'hivern no generen beneficis, sinó que el que permeten és mantenir la maquinària oberta, perquè obrir i tancar un establiment hoteler és molt costós.
Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per vostre interès i ser convidada.